A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Escolteu, un ja té una edat, però fa ja 20 i tants anys també vaig ser becari i la veritat és que va ser una època molt maca de la meva vida, ho recordo, Aquelles ganes, aquella il·lusió, en fi, que no et parava ningú. I això passa a moltes empreses, a molts camps professionals, i és que ara volem parlar del nou estatut del becari, que entrarà en vigor el proper 1 de gener. Les pràctiques són una forma d'entrar al mercat laboral i moltes universitats han advertit que aquest estatut pot dificultar el trànsit de les aules a la feina, que crec que és l'objectiu principal pel qual es fan aquestes pràctiques. Avui volem valorar amb un dels grans experts a Catalunya, el senyor Josep Maria Puente. Ell és soci de Morrison ACPM i també president de l'àrea laboral de PIMEC i membre del Tribunal Laboral de Catalunya. Senyor Puente, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolti'm, 1 de gener entra en vigor aquest nou estatut del becari que diu que les empreses hauran de compensar les despeses de l'estudiant en pràctiques. Això vol dir que a partir d'ara els becaris ja tindran una mena de sou?
No. Vaja. No vol dir això exactament.
No.
A veure, el que passa és el següent, no? Fins ara pues, teníem un magma en la qual hi havia uns tipus de becari, que eren els curriculars i altres extracurriculars, i dintre de les dues diferenciacions de tipus de becari hi havia la possibilitat de tindre sou o no tindre sou. ¿Vale? Uh-huh. La qüestió bàsica és que entre la universitat o el centre educatiu hi havia un concert que les parts feien i en aquest concert s'establien si aquestes pràctiques eren remunerades o no eren remunerades. Si eren remunerades, pues, es cotitzaven com si fos un contracte de formació en alternància. Uh-huh. Això tenia una quota fixa, que era de 68 en 27 euros mensuals, que pagaven les empreses més el sou que tingués assignat o la compensació que tingués assignada aquesta persona. Tenim que pensar per això que en cap cas li podem donar el termini de sou, no la percepció que rebia aquest becari, ja que llavors es convertíem, laboralitzàvem aquesta relació, i la relació no era de caràcter laboral. Inclús de forma específica, en aquelles becaris que eren de caràcter extracurricular, pues, tenia que ser un tipus d'activitat la que fes el becari dintre de l'empresa que primer estigués relacionada amb l'activitat que ell estava estudiant i segon cas en cap moment substituís a un treballador, perquè si no automàticament es laboralitzava aquest tipus de relació que era de caràcter fraudulent.
Val?
Aleshores, aquelles becaris que no eren, que estaven fent l'activitat però que no eren remunerades aquestes pràctiques, aquests senyors ni rebien cap compensació ni rebien cap mena de retribució i l'empresa no tenia que cotitzar per ells. A partir d'ara, amb la nova regulació, aquests senyors tenen dret a una compensació pels gastos de desplaçament, per la manutenció o inclús per l'allotjament, si és que tenen que pernoctar fora del seu domicili per fer aquestes pràctiques. Aquesta compensació és el que ara s'estableix com a qüestió nova, a part de que, independentment de que cobrin o no cobrin, pues, si aquestes pràctiques no són remunerades, només compensades amb aquests imports que ara estàvem comentant, passen a cotitzar a la Seguretat Social. ¿Vale?
Clar.
Amb un cost mensual de 60 en 10 euros mensuals, com a màxim, però és el cost que tindran aquests becaris per les empreses que els contractin.
Si una empresa a un becari li costaria uns 60 euros al mes.
De Seguretat Social, independentment que no tingui cap mena de retribució.
D'acord. Clar, és un reglament que inclou bonificacions a fins al 95% de la Seguretat Social, però les universitats diuen que, per molt que hi hagi aquesta gran bonificació, només haver de gestionar l'alta ja és una cosa que desincentiva les empreses. Creu que és així?
Sí. Jo penso que hi ha dues qüestions que són les que desincentiven més. No tant, potser, els 60 euros, que 60 en 10, que tinc que pagar en aquests senyors que tenen pràctiques no remunerades, sinó més aviat tot el tema administratiu. Tenim que pensar que inicialment doncs les empreses totes no n'hi ha cap que tingui una compte de cotització per aquest tipus d'activitat no remunerada, perquè fins ara no era obligatori. Llavors estic a fer una alta a la compte de cotització de l'empresa amb un caràcter específic diferenciador del règim general a la qual es cotitzin tots aquests treballadors. A més, cada 3 mesos es tindrà que informar a la Seguretat Social de quins són els dies que aquest senyor ha estat fent pràctiques a l'empresa, el qual això comporta un tema burocràtic bastant important.
Yeah.
Si pensem en una sola persona, no, però si pensem en totes les persones que hi han fet pràctiques a les empreses, evidentment és un tema administratiu complex i bueno, pues fàcil d'equivocar-se. I quan dic de fàcil d'equivocar-se és perquè el problema també s'han establit unes sancions de caràcter molt greu, que aquestes sancions poden arribar a ser de 225.000 en 18 euros.
Déu-n'hi-do.
Per tant, ja em dirà vostè quines ganes de córrer riscos tindrà una empresa a l'hora de voler-se contractar o posar-se dins de la seva estructura un becari.
Home, sancions molt altes.
Sancions molt altes, una estructura dedicada d'aquestes persones de poder posar un control dels dies que en fan pràctiques exactament. A més, té que tindre un tutor, que bueno, això ja ens imaginem que és així, però limitat aquest tutor en quant al número de persones, donat que, com a màxim, aquest tutor podrà portar a 5 persones o amb 3 persones si l'empresa té menys de 30 treballadors. Estem creant tota una sèrie de conceptes que fins ara no existien i que complica força aquest tipus d'activitat amb unes persones que no tenen una remuneració, sinó que estan fent unes pràctiques per incorporar-se al món laboral.
Vaja, la conclusió és que aquest estatut del becari aconseguirà potser el contrari del que pretén, no? Que vol ajudar els becaris, i el que aconseguirà és que cada vegada les empreses s'ho pensin més a l'hora de tenir becaris a les seves plantilles.
Oh, clar, no, és que l'empresa tindrà que pensar-s'ho.
Clar.
Perquè, vull dir, a l'hora d'agafar un becari tindràs que tindre una mínima estructura capaç de controlar i de portar un control dels dies que aquest senyor ha fet les pràctiques, d'informar d'aquests dies un a un, i tots sabem com funciona actualment la Seguretat Social a l'hora de passar la informació, que és una miqueta un problema diari que ens trobem tots aquells que treballem a l'entorn de la Seguretat Social, en el que pues, els funcionaris que podies parlar i un moment donat han desaparegut i s'han substituït pues, per càssies o per sol·licituds informàtiques que venen respostes quan venen. Uh-huh. I tot això complica l'activitat de les empreses, és evident, i a més incorpora un risc que fins ara no existia, que si vostè a un moment donat s'equivoca a l'hora de dir els dies que una persona ha fet les pràctiques, doncs això li pot comportar una sanció, etcètera.
Sí, que es complica la cosa, vaja. En fi, doncs, moltes hores als nostres estimats becaris. Aquí, a aquesta casa Cope, tenim uns quants, els tractem molt i molt bé, vaja. Estan encantadíssims de treballar amb nosaltres. Però, escolti'm, senyor Puente, deixi'm que aprofiti la seva presència també per parlar d'altres temes. Creu que cal fer algun canvi més a l'actual normativa laboral, com apunta el pacte de govern entre PSOE i Sumar?
Home, jo el que els professionals us que demanaríem és que parin una miqueta amb els canvis.
Hmm.
Venim d'uns anys amb una quantitat de legislació nova que no han parat de posar en el mercat, i cada dia el BOE surt alguna reglamentació nova que ja dificulta inclús els professionals en gran extrem de poder saber si una cosa en aquest moment és blanca o negra. Jo crec que necessitem més una estabilitat legislativa per un quant temps, i no continuar abocant en el mercat noves idees que, en realitat, l'únic que estan patint aquests últims anys és un augment de la pressió fiscal.
Augment de la pressió fiscal, doncs no sembla que aquesta estabilitat que vostè demana o que aquest fre a la pressió fiscal no sembla que vagin per aquí, oi?
No, tot el contrari, i això el que està fent és desincentivar pues la instal·lació d'empreses noves en el nostre país, el que la gent pues tingui interès en tindre una activitat industrial o iniciar una activitat professional o comercial nova, perquè tots són traves, tots són problemes, i amb una quantitat de legislació que per arribar-la a complir tota és molt i molt difícil i car, també.
Mm-hmm. Vaja, que podríem dir així a grans trets que tant a Catalunya com a la resta d'Espanya estem perdent pistonada?
Miri, jo penso que sí. jo penso que Espanya i Catalunya en particular està perdent pistonada perquè tots els problemes que hi ha al nostre voltant i que, els, bueno, que estem més pendents d'unes coses que d'unes altres, i que penso que el que tenim que fer és centrar-nos en una miqueta, buscar un model d'activitat, un model legislatiu que sigui estable i que tothom sapiguem a què estem jugant. El que no pot ser és que a meitat d'exercici canviïn normes, canviïn disposicions i canviïn reglamentacions que fan que les idees inicials del que tu has pogut pressupostar durant l'any se'n vagin en orris perquè un senyor ha decidit pues, canviar algun tipus de bonificació, algun tipus de subvenció o algun tipus d'imposició fiscal o laboral que fa que els costos pugin. L'any passat vam tenir una pujada als costos de seguretat social quasi quan no torni a dir l'eusia, i que això pues, ha fet que també els costos de les empreses continuïn pujant de forma desorbitada.
Vaja, que intentar crear una start-up, ser empresari, ser autònom, cada vegada és més car i més difícil, amb més burocràcia i més complex, no?
I es té que ser molt valent per fer-ho.
Molt valent.
Realment, sí, perquè realment l'entorn no ajuda, tot el contrari.
Fa qüestió d'un dia coneixíem les dades de l'atur del mes de novembre. De fet, ha baixat en unes gairebé 25.000 persones. El total ara mateix d'aturats a l'estat espanyol és de 2.730.000 persones. És una xifra la més baixa des del 2007, en el mes de novembre. Són dades en principi positives, tot i que la negativa és també la baixada del nombre d'afiliats. N'hi ha 12.000 menys que el mes passat. Com interpreta aquestes dades, senyor Puente?
Bueno, pues perquè jo penso que hi ha diverses qüestions que no se'n parla massa o no se'n vol parlar. Per exemple, els contractes dels treballadors fixes discontinus no compten com a parats. Jo penso que això és una enganyifa que ens fan a tots, perquè el problema és que al suprimir la contractació temporal pues les empreses no tenen altra opció que anar a parar aquest tipus de contracte que disfraça i camufla la realitat de la situació dels aturats, que aquestes persones realment en aquest moment no estan percebent cap mena de retribució, però en canvi consten com a treballadors en actiu, cosa que no és així. Jo penso que això és una gran enganyifa que ens estan fent i que, en certa manera, pues, fa que les estadístiques que tenim no demostrin la realitat.
Una enganyifa perquè les xifres surtin, perquè les xifres surtin millor?
Oh, clar, sí. Aquests senyors no compten com aturats, però en canvi fixi-s'hi que el número d'afiliats ha baixat, perquè vol dir que són persones que han sigut donat de baixa de la seguretat social, però en canvi no estan percebent cap mena de prestació.
Doncs aquestes eren les dades. El sector hostaler especialment no està passant malament. La caiguda, aquesta caiguda d'afiliats es deu principalment a una gran baixada en hostaleria. 116.000 afiliats menys, gairebé un 8% menys. És un sector que està especialment patint, oi?
Sí, perquè aquest sector, pues, estem als graus d'inflació en què estem, les hipoteques han pujat amb el que han pujat, i llavors el consum familiar està baixant. El consum familiar, ràpidament, l'hostaleria és molt sensible a aquest tipus de problemes en què limita la capacitat de gasto de les famílies, i el primer que retalla són qüestions suplementàries com pot ser tot el tema de l'hostaleria. I aquí tenim un clar reflex de lo que està passant en el carrer.
En 3 setmanes estrenem any. Com creu que evolucionarà el mercat laboral aquest 2024?
Bueno, el mercat laboral tampoc va per lliure, sinó va una miqueta lligat també en el món professional, industrial i comercial. I a l'entorn que tenim de conflictes bèl·lics, a l'entorn que tenim amb una Alemanya amb una situació pues, no precisament bona, que fa que intenti aglutinar cap al seu país tot el que sigui producció per no donar-ho a l'estranger, en una situació en la que a Europa pues, hi ha notes que en el mercat comú pues, a l'hora de legislar hi ha tensions entre els diferents països per la manera de veure les coses o la situació que es troba cada un, no estem precisament en un entorn industrial, professional, comercial que inviti massa a l'optimisme.
Doncs ens quedem amb aquesta frase, i més dita per un expert com vostè, doncs ens fa tremolar una mica, però esperem que les coses millorin. Senyor José María Puente, soci de Morrison ACPM i president de l'àrea laboral de PIMEC, membre del Tribunal Laboral de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver comentat totes aquestes dades amb nosaltres i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.